més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 29 de setembre del 2022. Avui és dijous, és la 1:04 i fa tot just 34 minuts el Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la renovació de Pere Belmonte Júnior. El club s'assegura d'aquesta manera la continuïtat a la casa d'un migcampista que ha estat intentant trucar a les portes del primer equip els dos últims estius, però que de moment es manté amb aquesta fitxa de filial. Nòvies no li han faltat, de fet, aquest estiu per sortir com a cedit, però finalment s'ha quedat a casa seva, allà on hi és des de la vi, i per tant seguiran monitoritzant-li la progressió de ben a prop. Belmonte és peça clau de l'engranatge d'aquest centre d'esport Sabadell B que va pujar a Primera Catalana ara fa uns mesos i que també ara fa unes setmanes es va proclamar campió de la Copa Catalunya Amateur. El seu nom i el seu cognom evidentment aboquen al passat. I ara vol seguir les passes del seu pare, sense pressa però sense pausa. I aquesta durada del nou contracte, fins a l'estiu del 2024, és tota una declaració d'intencions. Els següents en aquesta llista, si no passa res estrany en els pròxims dies, seran Jaume Pinyol i Marc Vargas. L'àrea esportiva del Sabadell, per tant, posa fil a l'agulla a la continuïtat dels principals valors de futur del club.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que farem possible amb el Toni González de les Vies de So.
Fora de l'hotel en un minut.
Que el bàsquet Girona s'ha estrenat a la Lliga ACB amb derrota ajustada contra el Real Madrid per 88 a 94. Els 18 triples dels blancs van contrarrestar els 21 punts, 7 rebots i 7 assistències de Marc Gasol. En futbol, el Real Madrid s'ha classificat per la fase de grups de la Champions femenina, superant novament el Rosenborg per 2-1 en el partit de tornada de la segona ronda prèvia. I el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, estaria implicat en un escàndol de xantatges i extorsions. Segons el rotatiu francès Libération, hauria col·laborat perquè acabés a una presó del Qatar un empresari que tenia informació compromesa contra ell. La resta del sumari en clau local.
Què es comenta a la recepció?
De seguida saludem el Pere Belmonte Júnior. També tindrem l'anàlisi de la UDL, d'aquesta Unió Deportiva Logroñés, amb l'Ignasi Salafranca i el periodista Sergio Moreno des de Logroño, el doble duel entre el Sabadell i el Barça juvenil. I a més parlarem, entre d'altres, del Club Natació Sabadell de Waterpolo, de l'OAR i de Futbol Sala.
L'actualitat de la Primera Federació.
Victòria del Depor ahir 3-2 a Riazor contra el Talavera en aquest duel ajornat de la primera jornada del primer cap de setmana que s'hauria d'haver disputat en el seu dia contra el Dux, recordem. Malgrat el patiment, els de Borja Jiménez pugen a la quarta posició i ja estan totalment al dia. I el Real Unión va superar ahir el Nàxara de Tercera Federació per la mínima a l'Estadi Ungal i s'ha classificat pels vuitens de final d'aquesta competició de la Copa Federació, on es veurà les cares amb Lillueca.
La notícia curiosa.
Ens quedem amb el gest de protesta de la marca esportiva Hummel, la mateixa, per cert, que vesteix el Sabadell, amb la samarreta de Dinamarca pel Mundial de Qatar. Seran totalment les tres monocromàtiques. Tota vermella la primera, tota blanca la segona i tota negra la tercera. El motiu, a banda d'estar inspirades en l'Eurocopa del 92, no voler ser visibles en un torneig que ha costat la vida a milers de persones.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel de la Lliga de l'Uzbekistan a partir de 3:45 de la tarda, Kizilkum Metalurg Bekabat.
i a les xarxes socials.
Diu així: tanquem la finestra amb dos empats, content per poder vestir la samarreta d'aquesta selecció i gaudir d'aquesta gran família. És un post a Instagram de Joanet López, després de tornar del Marroc, on ha jugat aquests dos partits amistosos amb Guinea Equatorial.
Avui celebra el seu aniversari
el pilot castellarenc nascut a Sabadell, Dani Pedrosa, i l'exjugadora de l'Astra al Pool, resident a Sabadell, Clara Espar.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi, ens posem ràpidament en marxa. És la 1:09, i us ho dèiem, notícia ben calenta, acabada de sortir del forn del dia, en clau Centre d'Esport Sabadell, que és aquesta renovació de Pere Belmonte Júnior per les dues pròximes temporades fins al juny del 2024. Per tant, seguirà el club al qual ja va entrar de la via, l'obrador arlequinat. Ens escolta ja per telèfon el Pere. Pere, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bones, què tal?
Bé, d'entrada, imagino que molt satisfet, no?, amb aquesta renovació.
Sí, sí, molt content de poder renovar amb el club que porto tants i tants anys. I sempre m'he deixat tot i ho seguiré fent perquè és l'equip de la meva vida.
Portes, de fet, des de la via, ara ho dèiem, és que al final és tota una vida. Mira que ets jove, però és tota una vida esportiva al mateix lloc.
Sí, sí, des de ben petit estic en aquest club que sempre m'ha tractat molt bé, jo ho he donat tot i espero que segueixi així uns quants anys més.
No sé si el teu pare, per cert, ja ha fet algun comentari al respecte. Imagino que estava al cas de tot això, no?
Sí, sí, encara no he parlat amb ell perquè està treballant, però ara quan el vegi segur que em dona l'enhorabona.
Amb quina idea renova el Pere també en aquest moment de la temporada? Són dos anys, quina idea de futur té el Pere Belmonte aquí al Sabadell?
Doncs ara mateix centrat totalment en el filial, en una nova categoria que ens exigirà moltíssim, però tenim objectius en ment i molt clars, i també a disposició del primer equip sempre que em necessitin, amb la idea de poder arribar a estar-hi.
Com has viscut també aquesta pretemporada? No era la primera ja que feies, o que començaves en aquest cas al primer equip. Recordo l'any passat també fins i tot marcant algun gol al CAR de Sant Cugat. Però no sé com has viscut aquesta pretemporada, on hi havia més oportunitats teòricament pels joves. Si has vist a prop aquesta opció de quedar-te al primer equip.
Sí, sí. Tu sempre que et donen l'oportunitat l'aprofites al màxim, com he fet jo. Ara mateix no, per diferents situacions i diferents persones no vaig estar aquí, però això no s'ha acabat. Jo seguiré lluitant al màxim per poder arribar, perquè és el somni de qualsevol jugador que porta tant de temps al futbol base.
Aquí a Ràdio Sabadell també, Pere, hem anat explicant durant l'estiu que havies tingut opcions de sortir cedit, entre d'altres, doncs això, clubs de tercera federació. Com ha anat tot plegat? Com has viscut tu? Hi ha hagut això, alguna opció factible de sortir cedit?
Sí, sí que és cert que han sortit alguns equips de tercera i estaven interessats, però bueno, parlant amb la família i amb el meu entorn hem decidit que la millor opció era estar aquí, ajudar l'equip per poder complir l'objectiu que estem en ment, que és portar l'equip a la tercera divisió. I bueno, jo estic centrat aquí amb moltes ganes i amb l'objectiu ben clar, com he dit.
I pel que deies tu ara, no? Comença aquest dissabte, el diumenge, perquè s'ha canviat aquest horari del partit contra el Sant Mauro. Recordem que s'havia de jugar, ens ho explicava l'altre dia el Roman Scarrillo, que s'havia de jugar fora de casa, però que finalment ho fa a Olímpia, aquesta primera jornada pel canvi de gespa. Com veus aquest inici de Lliga també, Pere, tenint en compte, pel que em dius, que l'objectiu ha de ser doncs molt clar, l'equip de Jordi López, aquesta temporada?
Sí, sí, l'objectiu sempre és mirar cap amunt, portar el Sabadell sempre a la categoria que es mereix, i bueno, tenim davant un rival que ja ens l'hem trobat a la pretemporada i ens va ficar les coses molt difícils, que també li agrada jugar a la bola, però també jugar directe, i nosaltres amb moltes ganes de poder començar ja la Lliga, que a començar a puntuar i anar cap a dalt.
Doncs Pere Belmonte Júnior, com sempre diem, per diferenciar-te de Piti, del teu pare, felicitats per aquesta renovació amb el Sabadell fins al 2024 i tota la sort del món, evidentment, que puguis també doncs, complir, com deies ara, el somni i acabar el primer equip del Centre d'Esports Sabadell. Gràcies per atendre'ns, una abraçada.
Vale, moltes gràcies, una abraçada.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Pere Belmonte Júnior, en directe a Ràdio Sabadell, tres quarts d'hora després de l'anunci, de la seva renovació amb el Centre d'Esport Sabadell fins a l'estiu del 2024. Gairebé un quart. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bon dia. Tarda.
Bon dia, bona tarda.
Com vulguis.
El que tu vulguis. Bona notícia, evidentment, quan hi ha una renovació d'un nano jove al Sabadell no podem catalogar d'una altra manera.
Sí, i a més, en aquest cas concret, sense menys tenir d'altres, de fet, en parlarem ara d'aquí d'un moment d'altres noms propis, però clar, en aquest cas sí que estem parlant del concepte real, allò ampli de la paraula, del concepte obrador, no? Un jugador, com estàveu recordant ara la conversa, que va començar la seva etapa a la Villa vestint la samarreta del Sabadell, que ha fet tota la trajectòria, en aquest cas pujant diferents categories en aquest obrador, en aquest futbol base del Centre d'Esports, fins a arribar a estar en dinàmica, com a mínim en pretemporades del primer equip, i donant aquest salt ja consolidat al filial, no? Ja ho va ser la temporada passada, una de les peces importants en l'ascens, i segur que aquest any, amb el Jordi López al capdavant un altre cop, segur que tornarà a ser una peça important en aquest objectiu, que no ha de ser un altre, com estàveu comentant, de fer el salt a la tercera federació, a la tercera divisió del futbol.
I el que diem, si en el dia que falti una peça per lesió o pel que sigui, és el número 1 a la llista de Gabri per pujar ni que sigui els entrenaments amb el primer equip.
Sí, i a més en un estiu que ha estat en aquest sentit doncs, un pèl irregular, no? Perquè va ser dels que va començar, dels que gairebé ha fet tota la pretemporada, però també és cert que gairebé des d'un primer moment, o com a mínim aquesta sensació va donar, estava gairebé més per complementar que no perquè tingués opcions reals de quedar-s'hi, no? Per ser o per formar part. D'aquí aquestes altres alternatives que ho ha estat comentant, no? Diferents equips que evidentment s'interessen per un futbolista que té una qualitat molt per sobre, les coses com són, de la primera catalana, això crec que tots estarem d'acord, que circumstancialment ara ha d'estar en aquest filial de primera catalana, però que segur que hagués pogut donar guerra segur per fer-se un forat a tercera federació o fins i tot a segona B, segona federació. Han preferit, jo ho puc entendre en aquest sentit, posant-me una mica la pell del Pere Belmonte fill i pare, puc entendre aquest objectiu de bé, ens quedem a casa, com a mínim aquesta temporada, estem renovats i l'any que ve això pot ser llarguíssim.
Recordo unes paraules del director esportiu Gerard Escoda, que al final, parlant dels joves del club, establia tres grups. Els que veien ja preparats pel primer equip seran els noms que ara esmentarem. Després hi havia un altre grup que potser veien que la primera catalana se'ls quedava curta i que havien de buscar una sessió. És el cas, per exemple, ho hem parlat aquests dies, Iker Hernández, Alex Pauner, Ivan Tebar i companyia, Salamanca, etc. Aquí, en aquest grup, hauria d'estar...
Estava Piti, sí.
Estava
sí.
Piti, perquè li veuen més qualitat, i la gent doncs, que havia, o els joves que havien de reforçar el filial. Finalment doncs, s'ha decidit que Piti sigui el far, podríem dir, de l'equip de Jordi López.
Sí, des d'aquesta posició de no moure's de casa, de voler fer l'aposta per quedar-te al Centre d'Esports Sabadell, doncs al final s'acaba convertint, home, a fallits per la resta de companys de plantilla, però al final sí, com dius, ni que sigui per una qüestió de, fins i tot d'experiència, acaba convertint-se en un dels referents que ha de tenir l'equip de Jordi López a aquesta temporada. No per posar-li més pressió de la que segurament ja ha de tenir de per si, però és evident que per la resta de companys, pels que pugen del juvenil, que s'han de fer un lloc al filial, el Pere Belmonte ha de ser, en aquest cas, aquest referent, o com a mínim, un dels referents, un dels puntals de l'equip de Jordi López.
Ho dèiem al sumari, a l'inici del programa. No és l'única renovació que té tancada, encaminada, diguem-li com vulgueu, al Centre d'Esports Sabadell pel que fa a aquests joves valors del club.
Sí, per ser curosos direm que encara no ho estan, perquè com no s'ha fet oficial, diguem-ne que no podem dir-ho de ple dret, però sí que és evident que són dos noms, el de Marc Vargas i Jaume Pinyol, que ja fa dies que estem comentant que ho tenen pràcticament tancat, que també continuaran tenint aquesta vinculació amb el primer equip del Centre d'Esports Sabadell, i en aquests dos casos sí que estem parlant de dos jugadors bé, anava dient dinàmica de primer equip, no, gairebé de ple dret, Pau, de jugadors del primer equip, perquè ja els hem vist actuar. En el cas del Jaume Pinyol, malauradament, amb la lesió que es va produir a la primera jornada, no l'hem pogut veure tant, però en el cas del Marc Vargas ja l'hem vist en més d'una ocasió, tenint minuts, potser pocs minuts, però al final, sempre que l'ha necessitat Gabri, ha pogut tirar d'aquest jugador, d'aquest lateral dret del filial, i són dos jugadors, com diem, si no consolidats, si fermament integrants de la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, serà bona notícia el dia que també oficialment el Sabadell es garanteixi, tot i que insistim, com dius, que ja està més que fet, molt calent el tema que dos jugadors joves amb aquesta projecció puguin continuar vinculats contractualment al Centre d'Esport Sabadell.
Doncs el que dèiem al principi, l'àrea esportiva del club ho té clar, i de moment en aquest petit impàs post-mercat d'estiu, doncs està preferint lligar la continuïtat d'aquests joves valors del Centre d'Esports Sabadell. Això pel que fa a l'actualitat més rabiosa dels últims minuts, però també hem tingut actualitat aquest matí a Sant Oleguer, Sergi, amb un nom propi, amb un retorn.
El de Joanet, el sentíem a la prèvia d'aquest Hotel Suís, a l'entrada d'aquest Hotel Suís, amb aquell tuit, aquella piulada que va fer ahir fent-se referència als dos partits que ha jugat. Ha jugat dos partits amb la seva selecció, recordem, futbolista de Guinea Equatorial. Finalment, amb aquest empat a 2 de dimarts en el segon partit davant de Togo, van haver de remuntar, van acabar empatant un partit que perdien. Però bé, al final, Joanet, que ha jugat bona part d'aquests dos partits, que ha estat titular en els dos partits de Guinea Equatorial, i aquí està. Complicat que pensar en ell, ho dèiem ahir amb l'Adrián, amb l'Adri, difícil que sigui titular, però d'això dependrà només el que digui Gabri. Avui ha entrenat, demà ho tornarà a fer amb la resta de companys, si no passa res estrany, demà pujarà l'autocar que els ha de portar cap a Logroño, i veurem. Jo ho veig difícil, per això que estigui a l'11.
És molt complicat, tenint en compte que, a més, avui ha fet una part amb el grup de l'entrenament i l'altra ha fet treball específic.
Clar, és que al final...
I que al final demà, perdona, és l'últim entrenament de la setmana, que és el de pilota aturada i poc més.
Sí, ho dèiem ahir a l'Hotel Suís. Al final ja no és només els minuts, que també és un jugador jove, per tant segurament podrà suportar sense massa dificultat aquests 180 minuts en pocs dies. És més una qüestió de viatge, desplaçament, concentracions, partits, tornada un altre cop en viatge des del Marroc via Madrid i de Madrid a Barcelona o Sabadell, i sobretot, que no ha estat amb la dinàmica de l'equip. És molt d'hora, és cert que això queda bastant solucionat, però jo crec, i aquí no voldria jugar, com li deia ahir a l'Adri, t'ho dic a tu també, no vull jugar a ser entrenador, no és la meva missió, però sí que està clar que estem parlant de moltes possibilitats de que viatgi, insistim, viatgi, si no ha vingut amb cap molèstia, però que de moment comenci el partit suposadament a la banqueta.
Veurem, dissabte allà a les 5 aproximadament, sí, sortirem de dubtes. Escoltem avui Adán Gurdiel.
Sí, un dels protagonistes. Les primeres setmanes ens vam fer un fart de dir que era l'únic jugador intocable, l'únic jugador que havia jugat tots els minuts. De fet, fins a la setmana passada al Collao, a la visita del Deportiu Alcoyano, havia jugat absolutament tots els primers 200 o gairebé 300 primers minuts de la Lliga. Però més enllà d'això, estem parlant d'un dels jugadors que és evident, perquè així ho diuen les xifres també, que és una de les peces gairebé intocables, si es permet aquesta expressió, aquest any, de Gabri García. Parlant una mica amb ell, amb el jugador del Bierzo, d'aquest Sabadell dual, no? D'aquest Sabadell que fins ara ha demostrat, Pau, dues cares. La de no perdre a casa, amb aquest 7-9.
A més, a casa, perdona, contra rivals teòricament els hi posarem l'etiqueta de més assequibles.
Sí, pensava que anaves a dir de la teva lliga.
No, si més no, que estan per sota la classificació.
No fem servir aquest concepte que després prenem mal. No, però sí, com dius, equips d'aquesta zona baixa de la classificació. Per contra, has perdut a dos camps, Castelló davant el Castellón i Alcoi davant l'Alcoyano, de dos equips, bé, un és el líder, i l'altre, els alacantins, són sí. I el Castelló... Està en aquest punt més, no? Està com tu, punt més, per dir-ho així, en aquesta zona mitja alta de la taula. Però més enllà d'això, sobretot aquesta classificació que deixa ara mateix, que el Sabadell et trobaràs amb el Logroñés, que està just per davant del Sabadell, empatat a punts ara mateix aquest Logroñés, aquesta UD Logroñés, amb el conjunt arlequinat, i una d'en Gurdiel parlant de la manera d'afrontar els partits, sobretot més enllà de quin sigui el rival, més enllà de quin sigui el seu potencial, Pau, i més enllà del que digui la classificació.
Nosotros lo que está claro que vamos a trabajar, a preparar los partidos de la mejor forma, de la misma manera, si es contra un rival, en este caso de sobre papel, que tenga que quedar arriba, abajo o donde sea. Vamos a competirlo y a por el objetivo de ganarlo, y ese es nuestro pensamiento.
I sí que parla també més específicament de la UDL, d'aquest partit de dissabte.
Sí, i d'un equip curiós, ho deia en Pau, el Sabadell no ha sumat cap punt en les dues visites o en les dues sortides que ha fet fins ara, a Castàlia i al Collau. La curiositat, també l'hem repetit ja per activa i per passiva, la UD Logroñés, la Unió Deportiva Logroñés, encara no ha sumat cap punt a casa. Va perdre contra el Bilbao Atlètic, contra l'Atlètic B, i va perdre el derbi, a més, contra la Societat Deportiva...
I de quina manera?
Sí, de manera més contundent per gols i per sensacions davant la Societat Deportiva Logroñés. Malgrat això, per Adam Gurdiel, i més enllà del que diguin els números, un equip complicat a casa seva, i ha parlat bé de la plantilla, de les individualitats que té aquest conjunt de la UD Logroñés.
Seguramente, y más allí en su campo, pues equipo complicado, lo que tú dices, muchas individualidades muy buenas, que bueno, que también nosotros tenemos nuestras armas, tenemos nuestra forma de preparar el partido y vamos a ir allí sin ningún complejo.
I una, sense complexes, diu Dan Gurdiel, una més, referint-nos, Sergi, a allò que dèiem al principi, al tema dels minuts, que n'ha jugat moltíssim.
Sí.
Segueix sent el qui més.
El que més minuts ha jugat, ja per sobre d'aquests 400 minuts. De fet, només hi ha un altre company de vestidor que gairebé l'iguala, que és Juan Delgado, són els dos que estan aquí en aquest frec a frec, insistim, el del Bierzo, per davant del jugador alacantí, però sobretot aquesta importància que està tenint Dan Gurdiel dins de l'engranatge de Gabri, veient aquest inici de campionat.
Obviamente muy contento, disfrutando, que al final es de lo que se trata, de disfrutar compitiendo, y bueno, yo siempre lo digo, voy a seguir trabajando para intentar jugar los máximos minutos posibles y ojalá que pueda seguir todo así.
Doncs les paraules de Dan Gurdiel, analitzant també la seva situació, diu que satisfet amb el seu paper de moment, no és per menys, està sent el jugador de la plantilla amb més protagonisme en aquestes 5 primeres jornades de Lliga. Avui és dijous, Sergi, per rematar-ho, tenim àrbitre,
i a més un vell conegut de...
Un clàssic, sí, però clàssic, sí, sí. clàssic.
38 anys, Usón Rosell, d'aquests 38, 14 a la divisió de plata, ja sigui a l'antiga segona B o a l'actual primera federació.
D'aquí poc farà mitja vida ja com a
sí,
àrbitre.
Sí, o sigui, al final, com dius, és un clàssic que té diferents precedents amb el centre d'esports Sabadell. Perquè ens fem una idea, poso dos damunt la taula. Un de bon record, per dir-ho així, perquè al més va ser aquell empat, sí, a zero a l'anada davant l'Eibar en aquella famosa eliminatòria d'ascens, que va acabar sent l'ascens a segona A del centre d'esports Sabadell. Doncs bé, ell va xiular el partit de casa, aquí, a l'estadi, aquell 0-0, i un altre que segur que el proper convidat recorda també, empat a dos a Prada de Moles, davant l'Andorra, aquest de regulars rebús.
Ho deia perquè
aquell dia el Sabadell, en el minut 7-8, ja guanyava 0-2, sí. Malauradament després es va acabar deixant, i ho dic així, amb aquestes cometes, es va deixar empatar pel conjunt tricolor a Prada de Moles, aquell partit que va acabar amb empatados.
Amb un home de més, el Sabadell, des de la primera part, si no recordo, sí, malament, i amarrada d'un jugador ara de la UDL.
Correcte.
En un servei de porteria, no, Xavi Boniquet.
Aquella acció de Xavi Boniquet que li va donar peu a l'Andorra empatar, i posteriorment un exarlequinat com un tal Ernest Forgas que va acabar de rematar la feina. Però bé, com diem, entre els molts precedents d'Usón Rosell, l'àrbitre d'aquest dissabte, aquests dos, segur que, com diem, pel proper convidat, aquest segon de millor record.
Ara li pregunto. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Vinga, va, dos minuts gairebé per arribar al punt de dos quarts de dues. Per al·lusions, Ignasi Salafranca, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau. Em fa una mica raro, no dir bon dia, Adri.
Sí, cert, cert. Aquesta setmana hi ha hagut canvi de rols i em sembla que t'hauràs d'acostumar d'aquí unes setmanes, que passarem una temporadeta junts.
Bueno, debutem com a parella i ens anem consolidant a poc a poc.
Correcte. Ni que sigui per completar allò que acaba de dir ara el Sergi Garcés, de regust i de record agradols, aquell 2-2 a Prada de Moles.
Sí, va ser un partit estrany perquè al final era un desplaçament dificilíssim contra un equip que estava jugant molt bé i que tenia molt, molt bones xifres. Ens vam posar 0-2 molt aviat i després va passar tot el que va passar. La jugada desafortunada entre el Boni i el Mackay, amb aquella falta indirecta que va marcar, crec que era Rubén Bover. Després ells que es queden amb 10 i ja quan s'acaba el partit empata Forgàs. Ara no recordo, sincerament, és de lo poc que no recordo si l'equip l'entrenava Gabri o Nacho Castro, que també és un altre... Si l'entrenava Gabri, que sincerament no ho recordo, doncs mira, aquí tenim una altra de les dades, però sí.
L'entrenava Gabri, t'ho confirmo.
Pues mira.
Al final tot queda connectat, allò magnífic que té el món del futbol, que tot acaba connectat i, a més, gairebé tot acaba connectat amb el Sabadell. Vinga, va, que anem a analitzar també, doncs, això, com cada dijous el següent rival del Centre d'Esport Sabadell. En aquest cas toca la UDL, que d'entrada ens deixa aquesta dualitat, no?, que ara explicàvem amb el Sergi Garcés, que tot i que la seqüència amb el Sabadell sigui la mateixa, tots dos han empatat, han guanyat i han perdut en la mateixa jornada, aquestes dues victòries, un empat i dues derrotes, això sí, invertida, mentre un ho feia a casa, l'altre ho feia fora. Em sembla que les sensacions són ben diferents a una casa que hi ha l'altra, no?
Són molt diferents. El primer que m'agradaria dir és que, més enllà de que tots dos equips porten 7 punts, la Logroñés no ha guanyat cap partit, no ha sumat a casa, de fet, i el Sabadell no ho ha fet fora. Les xifres entre un i altre són molt, molt similars, perquè tant gols a favor com en contra són relativament similars, tot i que el Logroñés és un pèl millor a nivell ofensiu i el Sabadell un pèl millor a nivell defensiu, però per la resta tots dos equips haurien de portar, per exemple, 1,4 gols a favor, tots dos clavats, el Sabadell un pèl menys en contra, 0,9 per 1,1 del Logroñés, però per la resta és molt similar. El Sabadell promitja 2 rematades més per partit, però en contra són 9 per un i per l'altre, i la possessió també és molt similar. El Logroñés promitja un 55% de possessió i el Sabadell un 58%. I pel que comentaves tu, totalment, les sancions són diferents perquè al final el projecte del Sabadell és el que és, un projecte sota mínims, gairebé quilòmetre zero, per mantenir la categoria, i el del Logroñés, en teoria, tot i que ahir el Boni deia que no, però en teoria hauria de ser un equip per estar amunt i per intentar tornar a segona.
Ara deies tu que és un equip que du unes estadístiques molt, molt similars al Sabadell. De fet, doncs, fa una mica més de gols, en porta 8, però també en rep més que el Sabadell, en porta 7. És un dels equips més golejats del grup. Quin perfil també de rival ens hem d'esperar, tenint en compte que crec que ja m'has donat una mica les línies mestres o la pinzellada amb el tema de la possessió?
Mira, el primer que et diria és que a nivell de filosofia, tant d'entrenador com d'equip, jo crec que hi ha un model de joc que és indiscutible, que és un equip que ja des de la primera jornada vol tenir la pilota, vol ser protagonista, vol tenir la possessió, vol intentar portar el pes del partit. També et dic que té jugadors per fer-ho. Però sí que és veritat que a diferència del Sabadell, que dona la sensació que modifica el sistema, les estructures, a vegades segons el context, segons el rival, segons el camp, el Logroñés dona la sensació que, sense posar en dubte el que vulguin ser protagonistes, encara estan una mica en la recerca d'aquesta identitat, d'aquesta idea de joc que els caracteritza. Vam començar amb un 4-3-3 molt, molt clar, molt clar, amb un mig centre que era Markel Lozano, amb dos interiors que eren Jaime Sierra i Menudo, amb dos extrems, normalment Doncel i Zurdín, i amb Vinícius de davanter centre. Però sorprenentment, des del dia del Real Unión de Irún, que van guanyar 0-3 i que segurament ha sigut el seu partit més solvent, des de llavors han començat a canviar de sistema. El següent partit de casa, en el derbi contra la Sociedad Deportiva, van canviar, van passar a jugar amb un 4-4-2, amb dos davanters molt purs com Clau Méndez i Vinícius, amb dos extrems que es ficaven per dins als costats del mig centre de la Sociedad Deportiva. Els hi va anar molt malament, de fet es van posar perdent 0-3. Després van tornar a canviar de sistema i van jugar una espècie més de 4-2-3-1, i a l'últim partit, sense anar més junts a Balears, van jugar directament amb tres centrals. Van jugar amb tres centrals, amb dos carrilers, tot i que un dels dos era Zurdín, que va una mica més per lliure, amb dos pivots, amb dos mitges puntes i amb un davanter centre. I van guanyar, tot i que tampoc van fer el partit un partit especialment bo com per guanyar, però van guanyar. Al cap i a la fi, el futbol és així. I és el que et dic, porten 3 setmanes canviant una mica de sistema cada partit.
Doncs difícil de saber com jugarà aquesta UDL contra el Sabadell. El que sí que està clar, Ignasi, és que ara amb aquesta explicació que estaves fent anaves esmentant noms. Clar, Vinícius Tanque, a l'Atlètic Balears la temporada passada, ex del Cartagena, entre d'altres. Doncel, al Depor. Menudo, amb tots els problemes extraesportius que vulguem, però també ex del Depor. Zurdín, a l'Andorra la temporada passada, Clau Méndez, han passat a les Palmes. Clar, és que a diferència del que explicàveu amb l'Adri la setmana passada del Calahorra, és un equip que per pressupost ha d'estar dalt i que la col·lecció de cromos que té, sobretot a dalt, no? Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que és una plantilla molt interessant. No sé fins a quin punt, quin pressupost tenen, però és el que comentaves tu, per jugadors que tenen sobretot de mig camp cap endavant. És un equip que sincerament, la sensació que dona és que a vegades, inclús jugant malament, com l'altre dia a Camp del Balears, que tampoc van estar especialment fins, tampoc el Balears, eren dos equips que es notava que no estaven en molt bona dinàmica, té molta pólvora, té molt potencial. Al final, Zurdín és un jugador amb molt desequilibri, amb molt bon 1 contra 1. Doncel, que no està fent una temporada especialment bona, però ja vam veure la setmana passada del que és capaç, però no hem esmentat, per exemple, Pichin, que també és un jugador molt expert a la categoria, Jaime Sierra, que va estar a segona divisió, Iñaki Saez, que a mi em sembla dels millors laterals esquerres de la categoria, ja m'ho semblava quan vam pujar i m'ho semblava quan vam estar a segona. És un lateral esquerre espectacular. Vinícius no cal ni explicar qui és. Clau Méndez és un jugador que vam jugar contra ell a les Palmes de segona divisió. Bueno, Menudo, al final estem parlant de jugadors de amb molt nom dins de la categoria, amb molta qualitat, i que tot i que la seva proposta és dominar i portar el pes del partit, són jugadors que no necessiten que el seu equip a lo millor domini tant, perquè amb qualsevol equivocació, amb qualsevol transició, amb qualsevol situació inclús individual, et poden fer moltíssim mal.
Ja vam veure el gest de qualitat de Doncel la setmana passada a l'Estadi Balear, sense anar més lluny. T'acabo preguntant, Ignasi, també, com feu sempre amb l'Adri, per aquesta figura de l'entrenador, un Albert Aguilar, el tècnic del Maselles, que a més arriba lleugerament, i no sé si em quedo curt, discutit al partit.
Bueno, no sé exactament com arriba, però el que tinc clar és que per ell la victòria a Camp del Balears haurà estat una bocanadet d'aire fresc espectacular, perquè sí que és veritat que amb la derrota especialment...
Bé, sembla que hem perdut l'Ignasi Salafranca, que el teníem aquí via Skype fent aquest anàlisi d'Albert Aguilar, del tècnic de la UDL. Ignasi, et tinc per aquí, no sé si... Et podem...
A Pau?
Sí, ara. M'escoltes, Ignasi?
Ah, vale. Sí, perfecte.
T'havíem perdut un moment. Ara explicaves el tema d'Albert Aguilar.
Sí, jo crec que sobretot la inesperada fins a cert punt victòria a Camp del Balear, sobretot venint de la dura derrota en el derbi contra la SDL, jo crec que per ell ha estat, bueno, com respirar, perquè no sé fins a quin punt arribava discutit, però sí que és veritat que bueno, que ja l'any passat, tot i que l'equip es va ficar en play-off, el tram que va estar ell, els resultats tampoc van ser espectaculars, i bueno, i aquest inici de temporada tampoc havia sigut segurament el que s'imaginàvem. Però bueno, l'altre dia van guanyar en un camp molt complicat contra un rival també amb moltíssim potencial.
Bé, doncs sembla que tenim algun problema amb aquesta connexió. En qualsevol cas, doncs, li agraïm a l'Ignasi, doncs, a la seva secció una setmana més, i d'aquí, insistim, d'aquí a 7 dies el tindrem també fent l'anàlisi de l'Eldense aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs amb l'Ignasi Salafranca hem analitzat aquesta UDL, estava fent aquesta ja última reflexió al voltant del tècnic d'Albert Aguilar, però volem saber també de primera mà com s'està vivint aquesta situació a la UDL amb un company periodista que de fet ja vam saludar fa un parell d'anys a segona divisió i que segueix el dia a dia de l'equip d'Albert Aguilar. Sergio Moreno, ahora en el podcast Gol en las Gaunas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues fíjate que es un partido, ¿verdad?, que... siempre se nos deberá en una categoría superior, al menos en la Liga Smartbank. No pudimos disfrutar de aquellos Logroñés-Sabadell o Sabadell-Logroñés en segunda división, y lo tendremos que hacer este próximo sábado. Bueno, hay que consolarse. Esta primera federación parece más igualada, ha subido el nivel deportivo y esperemos ver un buen espectáculo en el Estadio Municipal de Las Naunes.
La primera pregunta casi es obligada. Sergio, ¿cómo llega esta UDL al partido? Viene de remontar al Baleares, pero da un poco la sensación desde la distancia que hay dudas.
Llega inmersa en un mar de dudas. Alberto Aguilar ya ha tenido un verano tremendamente complicado porque, pese a que logró semifinales por el ascenso del curso pasado, perdió más partidos que los que ganó en una recta final después de la destitución de Mer Hermoso, subió desde el filial y los resultados no le acompañaron, pese a que incluso se metió en el periodo de ascenso a segunda división. En verano el club no logró ratificarle con la contundencia que se debió ratificar por la existencia de una cláusula de que se hacía playoff renovado automáticamente. El club le costó, estuvo buscando entrenador, finalmente no lo encontró, hubo cambios en la dirección deportiva y finalmente constató que lo más adecuado en lo económico y en lo deportivo era que siguiera Alberto Aguilar. El inicio de liga frente al Nastic fue interesante, un equipo que ha hecho buena pretemporada, que se ha reforzado bien sobre todo en el aspecto ofensivo, pero que se ha topado con sus dos problemas, que son las dudas que ha generado después de ese partido en el derbi frente a la Sociedad Deportiva, que fue un absoluto desastre, y que no se mejoró en Mallorca, pese a que tuvo una remontada en un minuto, sobre todo por el balón parado que le está funcionando al equipo y la magia de Doncel que resolvió el partido, pero el equipo en lo defensivo es tremendamente endeble y se está encontrando con su mayor problema. Se apostó por una plantilla corta, 17 jugadores de campo tan solo, y ahora mismo Xavi Boniquet, Pichín, y sobre todo, desde el pasado fin de semana, Yonander Serantes, el portero titular, que salvó de la derrota al equipo de Mallorca, también lesionado en el recto anterior y por tanto son números a las bajas, y veremos en portería a Gonzalo Quetada. Así que dudas y problemas físicos de un equipo que fuera de casa ha sumado 7 de 9 y en Las Gaunas en los dos partidos los ha perdido los dos.
Pues nos quedamos con este titular, también no jugará Serantes y sí lo hará Gonzalo Cretaz, el ex del Badajoz, en portería. Al hilo de lo que comentabas, te leía también en los últimos días, Sergio, hablar de un equipo, decías, con evidentes problemas defensivos y un ritmo muy mejorable.
Sí, yo creo que es el gran problema que Alberto Aguilar no está logrando resolver. Alberto Aguilar es un entrenador que le gusta arriesgar, es un entrenador valiente, es un entrenador que quiere en principio tener el dominio de la pelota. El curso pasado con un equipo heredado quizás no tenía los jugadores adecuados para ser protagonista del dominio del partido, ahora sí lo tiene, pero bien es cierto que el equipo en lo defensivo denota problemas más que evidentes. Los laterales con Lecea e Iñaki están teniendo problemas tremendos. El otro día sentó a Regui, cambió a David Fernández del central zurdo al central derecho y metió a Cortázar, un lateral izquierdo, como central. En experimentos, estando en la quinta sexta fecha del campeonato, realmente raros, porque ve que la cosa no le está funcionando. Sierra y Marque Lozano en el centro del campo tampoco están sabiendo sujetar muy bien. Y los extremos, Doncel y Tior, Zurdín Tior, pues no ayudan mucho. Entonces estamos encontrando un equipo que tiende a partirse y sobre todo un equipo que, como arriesga y tiene problemas a la espalda de los laterales, pues está sufriendo. A balón parado, en su propio área, también sufre mucho. Está encajando goles a balón parado porque no se siguen las marcas, sobre todo los Menudo, los Zurdín Tior, Iñaki está teniendo problemas en esos balones divididos, en fin. Y el equipo en lo defensivo sufre. Y después el ritmo de juego. Yo creo que es un equipo que puede jugar mucho, o sea, no jugar más rápido, pero sí con una intensidad un poco más elevada, que es lo que requiere esta categoría. Yo creo que los equipos que finalmente logran el éxito son aquellos que son más intensos. Lo vimos en el Sabadell, aquel ascenso, en aquel Logroñés de Sergio Rodríguez, y esta Unión Deportiva Logroñés o aumenta el ritmo de juego o realmente se vuelve previsible.
Y la última, Sergio, hemos hablado mucho de él en estos últimos minutos. No sé si puede estar en riesgo el cargo de Alberto Aguilar en caso de derrota.
La derrota en el derbi fue muy dolorosa porque fue en unos días muy interesantes aquí en La Rioja, eran las fiestas de la vendimia, derbi, rival a priori inferior como la Sociedad Deportiva Logroñés, con pocos aficionados, 5.000 personas en Las Gaunas viendo al equipo, y el baile que le dio la Sociedad Deportiva Logroñés a la Unión Deportiva Logroñés fue realmente importante para sumar dos derrotas en el arranque en Las Gaunas de la Unión Deportiva Logroñés. Yo creo que no corre riesgo su puesto, porque al ganar en Mallorca, pese a que empezó perdiendo con un gol de Dioni, como remontó y sumó tres puntos en un campo que creemos, como el del Atlético Baleares, que va a ser difícil que muchos equipos ganen allí, pues evidentemente, pese a que pueda perder o no contra el Sabadell en caso de derrota, yo creo que su puesto no corre peligro, porque aquí se tiene mucha, muchísima paciencia con los entrenadores. Pero bien es cierto que sí que tiene mucha presión, sobre todo de la grada. Yo creo que es más la presión de Albert Aguilar fuera del club que dentro del club, porque realmente el aficionado no acaba de creer que Albert Aguilar es el entrenador adecuado para lograr el objetivo primero del playoff y después de pelear por el ascenso, porque entienden que ciertas decisiones no son las adecuadas. Pero bueno, bien es cierto que el otro día los cambios que introdujo la segunda parte en Mallorca sí que posibilitaron y ayudaron al equipo a esa remontada. Así que bueno, hay muchas dudas sobre el entrenador, pero su cargo, aun perdiendo frente al Sabadell, que serían tres derrotas seguidas en casa, yo creo que no correría peligro.
Pues la opinión de Sergio Moreno, de este podcast Gol en las Gaunas. Sergio, un placer como siempre.
Un abrazo.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Un minut per tres quarts de dues, encara relacionat amb el centre d'esports. Aquest dissabte es produeix una circumstància ben curiosa. S'enfronten al mateix dia els juvenils A i B del Sabadell i del Barcelona. Ampliem aquesta informació amb la veu de la Karen Madrid.
Poques hores de diferència hi haurà un doble duel entre els dos primers juvenils del Sabadell i del Barça. Els més matiners seran els de Divisió d'Honor a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L'activitat a la màxima categoria formativa es reprèn després de l'aturada de seleccions amb els blaugranes ja segons, si bé és cert que va empatar a 2 a l'últim partit al camp de la Fundació Esportiva Grama. I amb els arlequinats un pèl irregulars, amb un 4 de 9. L'únic triomf en aquest inici va arribar en l'últim partit contra el Huesca, tot i ser superiors als aragonesos. En aquest sentit, el tècnic Marc Nomen recorda que estan en construcció.
Nosaltres no hem d'oblidar que encara estem construint, que encara estem intentant arribar a un punt de joc que és molt exigent i que això fa que els jugadors els hi hagin d'exigir coses que a vegades són difícils i coses que a vegades no pots fer tota l'estona a partit que a tu t'agradaria, i que això anirà passant i anirà succeint durant les properes jornades, segur, perquè anirem creixent, però sí, Barça és una estructura gran, és un camp enorme i ells aquí sabem que són molt bons, però bueno, anirem allà de tu a tu i a intentar guanyar-los.
Malgrat l'exigència del repte, el juvenil A del centre d'esports ja sap què és guanyar el Barça en aquestes tres temporades seguides que dur l'equip a Divisió d'Honor. Fa uns mesos va ser un 2-1 en l'última jornada a Olímpia i el curs anterior, amb Miqui Lladó a la banqueta, un 0-2 a la mateixa Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per aquest motiu, Nomen assegura que van sense cap mena de por.
Nosaltres no tenim por de cap rival, és a dir, els respectem a tots, sabem que hi ha jugadors millors i pitjors, que hi ha equips que tenen més talent o que tenen menys talent, però el Barça el respectem com a qualsevol altre rival, anirem allà a fer el nostre partit i amb mentalitat de guanyar-lo, sense cap dubte.
4 hores més tard, a Olímpia, es veuen les cares un graó per sota els dos juvenils B de Lliga Nacional. Un duel històricament difícil de veure, però que aquesta temporada s'ha fet possible gràcies a l'ascens arlequinat des de Preferent. A més, l'equip de Conrad García començarà el duel circumstancialment per sobre la taula. La victòria en l'estrena al camp de la Unificació en Bellvitge, combinada amb l'empat dels Blaugrana a casa contra el Martinenc, fa que el Sabadell sigui cinquè i el Barça desè. Izan Otero, capità de l'equip, remarca que han de fer valer el factor Olimpia.
El poder sumar puntos contra Barça siempre es algo positivo. Pero ya te digo, nuestra mentalidad es afrontarlo como un partido más, afrontarlo con ilusión, con ganas y nada, pues jugamos en casa y eso es un punto a favor que debemos aprovechar.
Recordem, per tant, l'horari d'aquest doble menú juvenil entre Sabadell i Barcelona. A les 12 s'enfrontaran els A a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mentre que a les 4 ho faran els B a Olímpia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I completem la informació de la Lliga Nacional amb el Mercantil, que després de l'empat a Gradols en l'estrena contra el Sant Andreu, té el primer desplaçament de la temporada al camp del Juvenil B del Girona, que la primera jornada va guanyar per la mínima a Cerdanyola. Marc Xalabarder, el tècnic mercantilista, creu que han d'aprofitar la joventut del segon juvenil gironí.
És un equip molt jove, hem d'aprofitar-ho. És un equip molt jove, sí que és un camp complicat, òbviament, és una de les millors canteres a nivell català, i sabem el camp que anem, però bueno, plantejarem el nostre partit, intentarem fer-nos molt forts en situacions de dobles individuals, i no és cap excusa el fet d'anar al camp del Girona per no intentar sumar els 3 punts, que aquest serà l'objectiu.
Aquest duel entre el Girona B i el Mercantil no serà dissabte, sinó diumenge a 3:45 de la tarda al municipal de Vilablareix. 12 minuts per arribar a les 2, aturada breu per la publicitat, perquè hem de parlar encara d'handbol, de futbol sala o de waterpolo, entre d'altres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
I seran les 2. Seguim a l'Hotel Suís. Ho dèiem abans de la publi, hem de parlar d'handbol, concretament de l'Oar Gràcia masculí, que afronta el segon desplaçament consecutiu a Primera Nacional dins d'aquest tram inicial de calendari, que és un autèntic turmalet. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau Vitori.
Partidàs. Com sempre ho són els partits entre el filial del Granollers i els graciencs, que a més un partit que arriba després de la primera derrota, recordem, de la temporada dels de Cesc Borrell, la setmana passada.
Sí, una derrota per 33-31, recordem, contra un altre equip força potent, com és la Salle Montcada, i que a més va trencar aquesta ratxa a domicili espectacular de l'Oar, que no queia com a visitant en fase regular des de feia pràcticament un any, 11 mesos. Ara l'objectiu serà que no es produeixin, evidentment, dues derrotes en qüestió d'una setmana. Tonchi Vázquez, jugador de aquest Oar Gràcia, es veu amb capacitat de guanyar qualsevol escenari, però sense perdre el respecte pels rivals.
Hoy en día todos los equipos de Nacional en su casa se hacen fuerte y todas las pistas son complicadas. No podemos sobrevalorar ninguna y creo que tenemos que ir a muerte a todas. Pero creo que hoy en día nuestro mayor rival somos nosotros mismos y si mejoramos los errores que tuvimos y lo que tenemos que corregir de cara al próximo partido, juguemos donde juguemos, podemos ganar.
I com deies, Pau, l'Oar està enmig d'aquest tram de calendari que és una autèntica brutalitat, perquè després de l'estrena contra el Bordils, el de Dan Victòria, va tocar la setmana passada a la Salle, ara aquest Granollers ve que ha començat amb 3 punts de 4 possibles, i després venen les Plugues, que ve de baixar de plata, el Sant Cugat, el màxim rival de l'Oar la temporada passada per lluitar per fases, i el Sarrià, un altre equip que ve de descendir. Tonchi analitza així aquest tram de calendari complicat.
Yo creo que ahora es momento de enfocarnos en nosotros, en nuestro estilo de juego, en mejorar estos errores que tuvimos tanto en defensa como en ataque este partido. Y después los rivales vendrán. Tendremos que jugar con todos y dos veces. Los iremos analizando y los equipos van cambiando sus dinámicas y su forma de jugar. Pero creo que tenemos que enfocar en nosotros. O sea, más allá de contra quién juguemos la próxima fecha, sea Granollers, Plugas, San Cugat, los que vengan, está claro que hay un punto a corregir interno que va a ser la clave para que los partidos que vengan los podamos ganar.
Dissabte a les 6 al Palau d'Esports de Granollers, aquest partidàs de la Primera Nacional masculina, i l'endemà a plata femenina l'Oar Gràcia posa a prova el seu bon inici de Lliga Parc a la pista del Gavà.
Sí, dos equips que es coneixen de sobres i que han començat radicalment diferent, les gracienques amb aquest 4-4 i situant-se com a co-líders juntament amb l'Alicante i el Mislata, i el Gavà de moment amb 0 punts al Caseller. Carol Carmona, l'entrenadora de l'Oar, no creu que aquesta diferència de dinàmiques hagi de ser determinant.
Ella suposo que tindrà moltes ganes ja d'inaugurar la graella de la classificació, però nosaltres no hem de pensar en el rival, al final hem de pensar en nosaltres mateixes, hem de fer les coses bé i cada partit a guanyar-los, a dir, sense saber o sense, independentment de si ha guanyat el partit anterior o no.
L'OAR ha guanyat els dos partits disputats fins ara, però de forma molt diferent, Pau, la setmana passada a casa amb una actuació molt sòlida davant del Levante, però l'estrena i primera sortida del curs amb un partit molt irregular a Sant Joan d'Espí, on l'equip verd i blanc, recordem, es va veure 7 gols avall i va haver de suar de valent per acabar capgirant el marcador. Carmona demana no repetir aquest últim guió.
Hauria d'anar i ha d'anar diferent. Hem d'arribar allà a Gavà i voler guanyar els dos punts des del primer minut i sortir enxufadíssimes, perquè si no patirem.
Diumenge, a 1:15 del migdia, arrencarà aquest enfrontament al pavelló Jacme March.
Estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell d'aquest inici de temporada dels dos sèniors de l'OAR. Gràcies, en una temporada que promet ser apassionant. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Com apassionant també ha de ser la segona B de futbol sala, perquè la setmana que ve hi haurà derbi entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell. Per tant, jornada prèvia, la d'aquest cap de setmana, amb dos compromisos sobre el paper complicats per poder puntuar tant pels escolapis com pels nedadors. Ara bé, els rivals han tingut uns inicis de temporada més aviat sorprenents. Per exemple, el Barceloneta, que visita el pavelló nord per veure les cares amb el club, és cué de la Lliga, sent l'únic equip que encara no ha puntuat després de dues jornades, quan se li suposa que ha d'estar en la lluita per estar a la part alta. Per Pep Costajosà, jugador nedador, aquest fet demostra la igualtat que hi ha a la categoria.
Sorprès i no sorprès. Al final és un gran equip, amb un gran pressupost, però és el mateix que Eivissa. Eivissa aquesta jornada també ha perdut, Mataró porta un punt. Al final jo crec que fins que no es completi la primera volta i es mira la classificació, no es veurà aquí realment està dalt, qui realment s'ha de jugar a les garrofes avall.
I per la seva part, l'Escola Pia torna a desplaçar-se fora de Catalunya, ara en direcció a les Balears, per enfrontar-se al Calvià, un equip, el mallorquí, que després d'un any a segona divisió, també se li suposa que estarà a la zona alta enguany. I si bé és cert que ve de derrotar precisament el Barceloneta, va sorprendre i molt que en l'estrena a casa contra un ascendit com és el Penyes Plugues caigués per 1-5. Jordi Cerdà, capità Escolapi, opina que no volaran gaires punts més de l'illa.
Crec que mantenen en bloc. Si realment mantenen en bloc, és un equip pues, per tornar a estar dalt. De fet, fa dues temporades allà a Palma no va guanyar ningú. En aquest sentit, doncs, un equip com Esplugues, que no es porta l'hi mèrit, però recent ha ascendit, que tregui allà tres punts quan fa dos anys no van perdre cap partit, ostres, sorprèn una miqueta. Jo crec que potser els ha començat una miqueta, els ha sigut complicat l'inici de temporada, però allà estic convençut que guanyaran tot o perdran pocs punts.
La Pia, per cert, ha començat la temporada amb dos dels desplaçaments més llargs, fa un parell de setmanes a Elx, un partit que va acabar amb derrota per 3-2 contra l'Ire Franc, i ara, després del triomf a casa de fa uns dies contra el Picassent, els de Pedro Donoso marxen cap a les Balears. Cerdà es queda amb l'aspecte positiu d'aquests viatges.
Al final és indiferent, ens hem de quedar amb les coses bones, que és que ja ens hem tret de moment un viatge, i la setmana que ja en traurem un altre. A partir d'aquí també fan una mica de mandra fer aquests viatges, però és un moment per fer equip, i al final és un dia que passes amb l'equip, que va molt bé doncs, per agafar una miqueta cohesió, i tot i que nosaltres som ja una família, doncs ens ho passem bé. És una mica de mandra, però al final està distret.
Una jornada que servirà també per veure en quin estat arribaran tant la Pia com el club al derbi de la setmana que ve. De fet, Costajosà parla precisament de la importància que el Natació Sabadell faci un bon paper aquest cap de setmana.
Que et vingui Barceloneta i poder treure algo positiu, ja siguin tres punts o l'empat, serà bo. Al final depèn de com vagi el partit. Nosaltres sempre sortim a guanyar, i doncs no és el mateix anar al camp de la Pia amb 4 punts, amb la primera victòria, ja tenint el sabor de la victòria, que anant amb un resultat negatiu.
Recordem que després de dues jornades la Pia suma 3 punts i el club 2. Dissabte a les 4 sonarà el xiulet inicial al Calvià Escola Pia, i a 7:45 del vespre al Natació Sabadell Barceloneta, un partit per cert que es podrà seguir en directe pel canal de la Federació Catalana de Futbol. I ens queden 3 minuts a l'Hotel Suís. Notícies més breus. L'Astralpool Natació Sabadell masculí acompanyarà el femení a la fase final de la Copa Catalunya de Waterpolo, que es disputa aquest cap de setmana a Montjuïc. Ahir a la nit, els de Quim Colet van tornar a superar el Sant Andreu, en aquest cas a domicili, per 6-15, amb 4 gols de Bernat Sanahuja com a home més destacat en atac. El rival del club a les semifinals, que juguen dissabte a la tarda, sortirà del vencedor del Barcelona-Catalunya. La tornada d'aquesta eliminatòria, per ser a jugar aquest vespre, amb avantatge de 5 gols pel CNB. I en bàsquet, el Natació Sabadell n'ha tingut prou amb una jornada a Copa Catalunya per sumar més victòries que en les primeres 5 setmanes de competició l'any passat. Els de Jonathan Ramírez reben dissabte l'Ipsi amb la tranquil·litat d'haver estrenat ja el Casteller. Va ser a domicili en el derbi nedador contra el Natació Terrassa per un tanteig molt baix, 48-55. El màxim anotador de l'equip amb 15 punts, Marc Uller, diu que ara al club li toca estrenar-se al seu recinte on tan fort es va fer la temporada passada.
La idea és seguir la línia de l'any passat. Nosaltres tenim clar que a la que vam començar a guanyar els partits de casa ens va donar molta confiança per poder sumar partits de fora i poder competir. Nosaltres la nostra idea d'aquest any segueix sent la mateixa, no? Sumar el màxim de partits de casa. Ara ens ve l'Ipsi, que l'any passat ja estava a Copa i va ser un dels equips que va quedar pues, més o menys com nosaltres, per la part de dalt, a punt d'entrar fases i tal. Nosaltres esperem també un partit molt intens i molt complicat.
Dissabte, a 6:15, aquest duel al pavelló del club entre el Natació Sabadell i l'Ipsi de la segona jornada de la Copa Catalunya masculina de bàsquet. Poc més d'un minut per arribar a les dues. Demà s'hi torna a posar l'Adriana Arroyo a la una al capdavant d'aquest Hotel Suís, on tindrem la prèvia de l'UDL Sabadell amb Gabri, de fet amb els dos entrenadors, amb Gabri i Aguilar, i les estadístiques. Seguirem també de prop l'inici de la Primera Catalana, la presentació del llibre d'Esther Núñez, l'exnedadora d'Aigües Obertes sabadellenca, ara vivint a l'Argentina, també el tancament del Gimnàs Llenes o la presentació de les lligues de waterpolo. Abraçada del Toni González, de les Vies de So, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, mig minutet per les dues, per tant, s'hi posa la Núria Garcia amb el Notícies Migdia. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.